una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
Hola, doncs avui hem vingut a xafardejar la casa, o més ben dit, el taller, l'estudi, on treballa cada dia l'Enric Aguilar, un pintor castellarenc que saludem ara mateix. Hola, Enric.
Hola, molt bones.
Hem baixat cap aquí perquè ens venia de gust saber què és el que l'Enric, no ara no, sinó ja fa molt temps, doncs que fa, que és pintar, que és la seva passió, que és la seva professió i que, bueno, també és una miqueta la professió, l'afició que hem anat seguint els que aquí a Castellà doncs hem vist obra no només al seu taller, sinó repartida a diversos indrets, a alguns espais públics de la nostra vila. Enric, el que volem saber d'entrada és quan sorgeix dins teu aquesta afició per la pintura.
Bon dia, bon dia. Bueno, de fet, és una manera de viure, no té cap altra. I de petit ja pintava i pintava, guixava més que res, embrutava i això. I després, mica en mica, que et vas fent gran, doncs aleshores hi ha un moment que has de terminar, dius, sí, em vull dedicar a això.
Tu, Enric, no ets de Castellà, diguéssim, de naixement, no? Vas venir cap aquí, cap a Castellà, quan va ser això?
Aviam, jo vaig néixer a Sabadell, sóc fill de Sabadell, he viscut 9 anys a Mataró, vam tornar a Sabadell i després, doncs, la meva senyora estiuejaven aquí i em vaig enamorar del poble, em va agradar molt, i ja vaig venir cap aquí. De fet, quan era petit, uns 4 o 5 anys, ja veníem a celebrar el Palmó aquí, la Palma, veníem.
Molt bé. Sí.
Per tant, ara podríem dir que ja et sents 100% castellarenc, eh?
Sí, si no, no hagués traslladat la feina aquí.
Igual que també doncs, la gent del poble li sentim. De fet, l'Enric Aguilar és un dels grans pintors castellarencs en projecció també doncs, a la resta de Catalunya i fins i tot internacional. Vas començar a pintar ja doncs, des de sempre, podríem dir, però quan realment vas fer el pas del clic de veure que aquesta afició, que sorgia d'una manera innata, podia arribar-se a convertir en una professió?
A veure, jo vaig estudiar a l'EGB, soc del 74, vaig estudiar a l'EGB, i quan vaig acabar a l'EGB ens van aconsellar, mira, hi ha el BUP, hi ha l'FP, hi ha una cosa nova que es diu el tronc comú, que és el que és ara l'actual ESO, és l'ESO ara actual. I a l'acabar vuitè dic, bueno, doncs provarem i anirem cap aquí, sempre m'ha agradat provar coses noves. I vaig anar cap aquí, vaig estar en el Jaume Viladons, i llavors va ser els únics 2 anys que vaig pintar ben poc o molt poc. I havia de fer el batxillerat industrial, però al final d'una nit per l'altra vaig dir, no, el teu és pintar, i em vaig a cantar pel batxillerat artístic. I a partir d'aquí doncs ja les coses van anar molt bé i bueno, llavors a la facultat bueno, i anar tirant endavant, sí, sí.
Sempre cap al camp de la pintura o també algun altre vessant artístic que t'hagués pogut cridar l'atenció, com l'escultura o l'arquitectura fins i tot, el dibuix?
De fet, la fotografia també m'agrada força, inclús a la facultat traiem millors notes de fotografia que de pintura, però la pintura sempre m'ha cridat molt, jo necessito pintar, és una manera de viure, necessito pintar, si no pinto no, els coses no van bé.
Per tant, això que diuen que això de pintar sorgeix de manera involuntària i que no es pot evitar, és una cosa ben real, no?, que us passa als artistes.
És així, no... És que no hi pots fer més, és així. Si pintes, va bé, et trobes bé, si no pintes, no.
Ara imaginem-nos que tu tens ja un lloc on pintar, tens la tela en blanc. Com comences? O sigui, com sorgeix? Primer tens la idea al cap i la plasmes al paper. Comences a fer anar el pinzell de forma espontània i anàrquica i després tu veus la figura a posteriori. Com és la teva manera de pintar?
Jo el primer el que vic són emocions i sentiments, això és el que vic primer. Després començo a fer esbossos, començo a treballar en paper, vas treballant, i després doncs, ja ho vas plasmant a la tela, ja t'hi vas posant, ja t'hi vas posant i que va més i més i més.
Per tant, tu la tela ja una miqueta la tens visualitzada, no? Ja no és blanca per tu potser, encara que encara ho sigui físicament.
A veure, la tela és blanca i la veig blanca com tothom, que passa que intueixes imatges, intueixes composicions, a vegades ho tens molt clar, de vegades no, i de vegades tot i tenir-ho clar saps com comences però no saps mai com acabes. Això és bastant fascinant.
Carai, tu sabies que acabaries doncs, fent aquest tipus de quadres, aquestes pintures que estàs fent ara, o al principi et costava, no?, intuir quin estil aniria seguint.
A veure, això de l'estil, algunes galeries t'encasellen i agafes un nom, en aquest cas amb el tema de les marines, perquè les faig d'una manera, o les barques, determinades i molt personal, amb un estil molt personal i que funciona, però a vegades tens la necessitat de pintar altres coses, fer-ho d'una altra manera, com en aquest cas l'exposició que vaig fer l'any passat de les emocions socials en abstracte i no tenia res a veure amb marines. Aleshores tens ganes de provar, d'experimentar, sobretot d'arriscar-te, vull dir, això costa una mica i tens ganes d'arriscar i provar i experimentar. I a partir d'aquí, doncs, treballant molt, surt alguna cosa.
De fet, les marines no van ser els teus primers temes, no? Hi havia un tema també que recordo ja fa molts anys que es va arrossegant i que potser encara vas pintant, que és la bicicleta. Per què apareixen bicicletes als teus quadres?
Des de sempre he anat en bicicleta, des de sempre. I m'ha agradat molt i necessito anar en bicicleta. Si no vaig en bicicleta, tampoc em trobo bé. Llavors hi va haver una època a la vida, quan feien la Setmana Catalana de Ciclisme i l'Escalada Montjuïc i això, doncs que jo havia fet els cartells i em convidaven a les carreres professionals i veia el que era tot això. Vaig estar bastant vinculat al ciclisme, que ara hi estic ara, però en el professional encara més. I bueno, una forma apassionant també de viure.
Bicicletes, barques, què més t'interessa?
Les persones i el que senten, això m'interessa, i les emocions, sobretot com les vic, com les viuen, això a l'hora de plasmar és no complicat, però cada tècnica expressa una cosa o n'expressa una altra, i llavors conèixer la matèria i poder-te desenvolupar amb la matèria és bastant important, és crucial per veure quina finalitat li pots, quin sentit li pots posar en aquella obra.
Per tant, hi hauria una combinació de tècnica, que seria com una part més científica, una part d'emocions. L'una sense l'altra no poden formar un bon pintor, segons tu?
A veure, de pintors n'hi ha de molts tipus, com de persones. Hi ha pintors molt tècnics, molt bons, hi ha pintors molt viscerals, hi ha pintors molt mentals, hi ha pintors que tot és cor, hi ha pintors expressius, vull dir, hi ha molt, com tipus de persones també hi ha tipus de pintors. El que sí jo intento expressar als alumnes o dir-los als alumnes que l'important de l'art és que la pintura o l'obra que facin tingui vida pròpia, és a dir, que per ella mateixa tingui energia, que per ella mateixa vibri. Això és el més important, no tant que estigui més ben pintat o mal pintat, això és important. Després ve tota la tècnica, que estigui més ben pintat, però amb aquesta vida pròpia. Els nens petits pinten i tot té una potència impressionant, però els hi tenen mancança tècnica. Quan agafes la tècnica has de saber incorporar el que de petit expressava sense més ni més i sense donar-hi voltes al cap.
Quins són els teus pintors? Quins són i han estat els teus referents?
Bueno, això va canviant, però ja des de ben jove el Robert Mordenwell m'agradava molt, Antoni Tàpies, l'Agustí Puig també, Picasso sobretot, aquests són referents per mi bastant importants. I a l'actualitat últimament m'agrada molt l'Elita Cavallut, moltíssim. El Jordi Díaz de la Mà també m'agrada moltíssim, el Jaume Plensa també és un pintor que admiro moltíssim, un escultor, però en aquest cas ha fet uns gravats i això que m'ha interessat molt. Miquel Barceló, per la tècnica i això, no tant pel missatge, aquests pintors m'interessen molt. Jaume Plensa sobretot pel missatge, té un missatge humà i de pau bastant transcendent i molt important.
Perquè els nostres oients se situïn, nosaltres hem arribat aquí a la Galeria Aguilar, a Castellà del Vallès. Quan hem entrat a la part, diguéssim, de la primera planta, la planta baixa, podríem dir ja el que és pròpiament la Galeria de l'Enric, però quan baixes al soterrani, te'n vas cap a sota, doncs arribes al seu taller, estudi, el lloc on també ensenya els alumnes, i és on ara som nosaltres. És un lloc enorme, molt espaiós, ple de pintura per tot arreu, vull dir que aquí es nota que s'hi treballa.
Bueno, s'hi treballa i sobretot s'hi embruta molt. Hi ha pintors més nets, cadascú fa el que pot. Jo, en aquest cas, doncs és una manera de treballar.
Clar, per qui conegui la pintura de l'Enric, sí, molt, molt fina no és, són quadres grans, quadres que necessiten embrutar, i per tant, doncs, això és. Aquí no només pintes tu, sinó que també hi ha, com deies fa una estona, petits pintors, no? Hi ha alumnes que venen a aprendre a pintar a la teva escola, podríem dir, a la teva galeria.
Bueno, sí, de fet, això dels alumnes va començar quan vaig inaugurar la galeria, a començar, faràs classe, no ho havia plantejat, i vam començar com aquell qui no vol la cosa, vam començar d'aquesta manera. I, bueno,
tu mai havies ensenyat, doncs, prèviament?
Sí, jo sí que havia ensenyat amb algun nano puntualment, a preparar la carrera de Belles Arts, això, però puntualment amb algun concret, havia fet, de jove havia estat amb nanos, portava tres equips de futbol sala i això, vull dir, sempre he estat amb nanos, això m'ha agradat. Però muntar una escola d'art no, ni m'ho havia plantejat. I ha anat sortint i, bueno, la veritat és que és important perquè dona sentit a la vida, amb el sentit de que aportes quelcom que a una altra persona li és útil o li fa un servei. Vull dir, li canvia la cara, el veus més feliç, aprens o li ensenyes que li pugi a l'autoestima, això és important, que cregui en ell mateix i a descobrir tot el món de l'art i plàstic que a qui li interessa, doncs és apassionant.
Tens nens ben petitons i fins a adults, no?, fins i tot.
Sí, des de P3, P2, P3 ja ha anat venint algú, i fins a adults de 70 anys ben bons, sí.
I ara una pregunta incòmoda per tu, ho sento. Hi ha algun alumne que consideris que ja t'hagi superat?
A veure, sincerament no és incòmode la pregunta, el que és incòmode és que sí que veus persones que són extraordinàries i veus que et superen, sí, això hi és. Lo difícil, lo incòmode és acceptar això i saber-ho acceptar i no posar-li traves a l'alumne, al revés, donar-li facilitats perquè pugui potenciar allò que tu fins allà no has pogut arribar i aquella persona va més enllà o té aquell talent per poder anar més enllà. És complicat, però això existeix i és. De fet, ara canviant el d'allò, jo m'he trobat amb una alumna aquí que és molt bona, ara ha començat Belles Arts i on anava a fer l'institut el batxillerat artístic hi havia un professor que li va posar un 3 i dic, no pot ser. Tu ets alumne d'un 8, un 9 o un 10, no pot ser. Al final va poder aprovar amb un 5, justet, va anar a la selectivitat i de dibuix, sabeu què li van posar? A la selectivitat, quan estàs nerviós, un 9,5. Per tant, vull dir, ja això quan no s'accepta, intentes frustrar o que aquell altre alumne no pugi, això no pot passar mai.
Com podeu comprovar, l'Enric té molt en compte aquest tema de les emocions, el tema dels sentiments, el tema del benestar interior, i en aquí no només es pinta, sinó que a vegades fas sessions especials, no? Grupals, podríem dir, familiars, empresarials, amicals, perquè aquests sentiments positius flueixin, no? Explica'ns una miqueta com ho fas, això.
Bueno, com allò, igual que les classes o això, els grups que fem, doncs també venen a pintar famílies i grups d'empresa. ens basem sobretot en l'emoció i en el tema dels sentiments. Quan crees una emoció de pau i de benestar i de, sobretot de pau i de tranquil·litat, que avui dia costa trobar això, aleshores tot flueix més fàcil, és més fàcil, i això ho vinculem amb la pintura. Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé. Hem de dir que aquí al taller on som hi ha una galeria superxula que ens dona llum natural. M'imagino que això també per als artistes que pinteu és important, no?, aconseguir aquesta llum natural i no aquests fluorescents que a vegades ens fan la cara de color gris, i suposo que el quadre també. O és independent? La creativitat surt igual encara que no hi hagi llum?
No és independent. De fet, quan vaig venir en aquest local, jo em vaig enamorar per la llum que tenia al baix. Ningú volia el baix i tothom volia el dalt, i a mi el dalt em sobrava, jo necessitava el baix. Després de dalt, què hi fem? Vam fer una galeria. I dit això, jo abans tenia el taller Sabadell i hi havia llum, però no hi havia la llum d'aquí. Llavors, quan vaig venir aquí, em va passar tècnicament un problema, un inconvenient, o que era que els quadres els pintaven més foscos del compte per l'excés de llum. Jo ja tenia calculat el tipus de llum que hi havia i innatament, o sense pensar, fes un tipus de gammes de colors més normals. I quan vaig venir aquí, al principi eren molt foscos. Dic, com pot ser? I llavors vaig deduir que era això, fins que no m'hi vaig acostumar. Saps? Vaig veure que de nit pintava amb els mateixos tons que l'altre estudi, perquè no hi havia llum natural. I quan hi havia llum natural, els colors eren més foscos. Em vaig trobar amb això. De fet, el Picasso canviava d'estudi cada 3 o 4 mesos. Tenia 3 o 4 estudis a Itàlia, a diversos llocs. I això és una sort, perquè canviar d'estudi es pinta diferent. Sí, sí, sí.
I també es pinta diferent, suposo, depèn de la tècnica, no? Al llarg de la teva vida, diguéssim, artística, hem pogut veure que utilitzes tècniques diferents. Doncs segons l'època que es tracti. De fet, en allà hi ha una estanteria plena de pintures, pinzells i de més, que suposo que són pels alumnes també, però quines tècniques diries que no tan conegudes utilitzes o has provat o has investigat, o si t'agrada això de també anar canviant de tècniques i provar tècniques noves, o tu ets més de... No? Hi ha pintors, Borrell mateix, no? L'Alfons Borrell, que és un pintor sabadellenc prou conegut, que es basa molt en acrílic, no? Vull dir que no seria el teu cas. Hem vist tècnica mixta... Explica'ns una mica també això.
Bé, soc bastant tastolletes i m'agrada provar i experimentar. Passa amb l'experimentació, t'equivoques molt, però tant l'encertes. Jo utilitzo bastant oli, bastant acrílic. L'oli i l'acrílic doncs no lliguen, no combinen. I amb aquí està a part de la tècnica que faig servir. Utilitzo moltes textures basades en... amb el guix tractat perquè no s'esquerdi i s'aguanti bé. I bueno, llavors doncs, també amb el grafit, moltes aiguades, faig servir moltes aiguades, vernissos, vaig combinant. De fet, avui dia tants materials com ara no existeixen. Abans l'artista era un ofici, era un artesà que treballava molt per l'església, i llavors sabia conèixer molt bé la tècnica per tirar endavant doncs, aquella pintura i perquè perdurés al llarg del temps. Avui dia, amb tants materials nous i tanta cosa diferent, i cada dos per tres surten coses noves, inclús les noves tecnologies també ajuden moltíssim, hi ha un ventall de possibilitats molt, molt àmplies, molt àmplies. I això per la tècnica, i de talent d'artistes, avui dia talent hi ha gent molt, molt, molt talentosa, molt bona.
Us he de confessar que un dia vaig assistir a una d'aquestes classes que fa amb nens, l'Enric, i vaig veure que com a tècnica pictòrica utilitzaves fins i tot el rovell d'ou, i no m'equivoco, no?
Bueno, això és el tremp, això ja es feia a l'edat mitjana. Això, doncs mira, ara recordant en Pau Descansi i en Raimon Roca, el gran pintor d'aquí castellà, ell va, entre cometes, inventar o va emulsionar una tècnica que era amb oli de llinosa i rovell d'ou, i va pintar l'església de Begur, i les pintures encara perduren perquè allà en el mar, on hi ha mar, doncs hi ha molta humitat i és el que més malbé fa la pintura. Aleshores ho va fer d'aquesta manera i bueno, ell sempre ho comentava, una persona molt intel·ligent. I llavors amb això el rovell d'ou, a part que ho vaig aprendre a la facultat i vaig veure que en Raimon també ho utilitzava, doncs aquí doncs, en els nens ho ensenyem també.
Perquè hi hauria alguna pintura que dius no, doncs no és aconsellable pels nens perquè és de difícil utilització o no sé, no és còmode o és igual l'edat, es pot pintar amb tot, a qualsevol edat.
A veure, no, amb qualsevol edat no es pot pintar amb tot. L'oli és bastant complicat de fer servir, és millor començar amb la tempera, sobretot amb les aquarel·les i amb els pèntels, aquests llapisos amb pinzell que porten aigua incorporada. Això és relativament senzill i als nanos els agrada molt. I quan ja som més grans, doncs hi ha el grafiti també, el que és spray o l'aerosol, necessiten força els dits perquè surti la pintura. I això és més complicat, es necessita més força a les mans i més tècnica, més estresa.
Si et sembla, fem una visiteta cap aquí a l'estudi, que estem aquí molt, molt asseguts i molt còmodes, però també tenim ganes de veure, doncs, a veure, com organitzes, perquè, clar, aquest espai és enorme. M'imagino que quan comencen a venir nens i nens la cosa es desborda. Com us organitzeu? A veure, com distribueixes els espais, els materials, tot això que s'ha de fer servir?
El primer de tot, intentem que no es desbordin. Això és el primer. Si es desborden, no, és que no els interessa prou les classes i llavors potser més val que no vinguin. Llavors, perquè no passi això, som dos professors, hi ha molt espai i a vegades dividim els grups. Llavors, doncs, sempre intentem portar música relaxant i tranquil·la.
Sí, a veure, la tenim per aquí avui també, l'escoltem.
Aquesta capacitat de concentració.
Tu també te la poses quan estàs sol per pintar? Pinto la música o no?
Jo sempre pinto música, sempre. A vegades tranquil·la, a vegades de tot, poso de tot. Sí. Bach m'agrada molt, Mozart també, Lènia també l'escolto bastant, la Tina Turner, l'últim que va treure del Beyond, també m'interessa bastant, sí.
Aquí ho tenim. Doncs sí, efectivament, música tranquil·la. També són emocions, no, la música?
Sí, tot el que és escoltar l'emoció és escoltar-se un mateix i saber o intentar descobrir què passa a dintre per la següent decisió que prens a la vida sigui més encertada.
Doncs deixa'm fer una mica més el xafarder, Enric, si et sembla, ens apropem cap allà, aquelles estanteries que estan perfectament allà etiquetades, adults, dimecres, dimarts, dilluns, tot això m'imagino que també és una manera d'ordenar la quantitat d'alumnes que tens, no?
A veure, jo sempre els explico als alumnes i als grups que hi ha, en vez de posar noms d'animals o altres coses, doncs intento basar-me en l'origen o intentar ser original. El Gaudí deia, heu de ser originals, basant-se en l'origen i s'inspirar en la natura. Doncs nosaltres ens inspirem en l'univers, vull dir, cada dia de la setmana s'ha dedicat a un planeta. Llavors els dilluns és el dia de la Lluna, els dimarts el de Mar, dimecres de Mercuri, dijous de Júpiter, divendres de Venus, dissabte quan fem classes de Saturn, i llavors això els expliquem als nanos per què hem fet aquests grups.
Molt bé, molt xulo, no? Una manera divertida d'entrar, de començar, no? Pels alumnes.
Bueno, és com s'ha fet sempre, vull dir, el calendari és llunar, té en compte les llunes i l'astrologia en aquest cas doncs és bàsica i això una mica doncs cos de sentit comú, vull dir, no estem inventant res, vull dir, ja està fet, però els explico perquè en siguin conscients.
Què en penses del plagi? Hi ha pintors que es dediquen a copiar quadres, no? Quin valor té per tu això? És també un artista? És una mica així...
A veure, el copiar és superimportant. Si no copies, no aprens. Els nens aprenen copiant. Vull dir, copiar d'un artista és molt bo... I és bo fer l'exercici i el reconeixement en aquest amb humilitat, perquè hi ha artistes molt millor que tu, n'hi ha altres que no, i amb cada tècnica un és diferent. I això, la copiar és molt important i és molt positiu. El que no és positiu és plagiar. Quan plagies o intentes fotocopiar un quadre o només allò que s'assembli tan perfecte com sigui, això porta poc. L'únic que porta és una mica de tècnica, però poca cosa més.
Diries que la de pintor és un ofici, és una feina prou reconeguda?
A l'estranger més. Aquí, bueno, és com desvalorada, però no es té tant en compte, és diferent. Vull dir, és xulo, atrau, ostres, que guai, que no sé què, però és complicat com a feina. És una feina solitària, és una feina dura, és una feina que tu fas la feina, però una feina normal i corrent, al final de mes cobres. Una feina d'artista, tu vas pintant quadres, si es venen bé, si no, també. I clar, i cada mes doncs, hi ha uns gastos i que s'han d'anar podent mantenir.
Una feina competitiva, també?
Molt, molt. Bé, hi ha concursos de pintura i és molt competitiva. Però la competició és bona perquè t'ajuda a esforçar-te i a millorar. I dius, ostres, si aquell ha arribat aquí, jo intentar-ho o per què no fer-ho millor?
De fet, tornant a la bicicleta, tu has competit moltíssimes vegades, no? També. Vull dir que aquest afany de guanyar també el tens.
És que jo soc molt competitiu i no m'interessa tant el guanyar o perdre, que normalment perdo més que guanyo, bastant més. M'interessa competir. El fet de competir en si et posa en un estat que mentalment, quan et vens avall, s'ha acabat tot. I aprens moltes coses competint, moltes coses. Aprens a patir. De fet, competir és com patir o com aprendre a patir. I bueno, té el seu què. Són moments també que transcendeixen, perquè només emoció, són moments molt límit, són moments que d'autosuperació personal, de pensar sí que puc, sí que puc, i quan penses, ostres, no puc, no puc, de seguida vens avall. Quan penses, clar que puc, bueno, a vegades aguantes una mica més.
Enric, sense adonar-nos, se'ns ha acabat el temps, ens hem d'anar acomiadant aquí en el teu taller, però abans de marxar sí que voldríem demanar-te que rumiessis tres coses que encara no hagis pintat i que tindries ganes de pintar o que tens ganes de pintar en un futur.
Ostres, ara...
Encara que siguin coses que no es puguin pintar, eh? Uns desitjos.
Ara m'has deixat en blanc. Home, pintar la pau, això m'interessaria. N'has dit tres?
Sí.
Pintar l'aire, i pintar la llum.
Moltes gràcies, Enric Aguilar, pintor castellarenc. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Ens ho hem passat molt bé i nosaltres doncs, ens retrobem en una propera casa que bueno, anirem descobrint a poc, a reveure.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols i faltes tu. També pots venir si vols, n'esperem que hi ha lloc per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol li pot sortir el sol.